Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Esperant el canvi de temps? De segur que sí, perquè el bé no tardarà en arribar. Nosaltres, de moment, però, ja ho tenim tot a punt per explicar-vos algunes qüestions d'actualitat. Avui dijous, 11 de desembre. Molt centrades, ja avancem en les infraestructures. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Finalitzen les obres de la CB715 que uneix Pego amb Bolívar. L'últim tram que quedava per reasfaltar, el pont que salva la AP7, ja està executat. A més, la senyalització ha passat de groga a blanca en tot el tram, el que indica clarament que l'actuació ha arribat a la fi. L'Ajuntament d'Oliva sol·licita a la demarcació de carreteres que perite l'estructura del pont del Tonyinero, una demanda formal al Departament de la Diputació de València perquè els serveis tècnics realitzen una anàlisi en profunditat de l'estat de l'estructura i de l'estabilitat de la infraestructura que connecta els termes d'Oliva i Dénia salvant el riu Racons. La Generalitat calcula que el 15 de febrer podrien acabar les obres del nou accés a Montepego i el carril bici entre Pego i el Verger en la CB700. Actualment, l'actuació se centra en el carril bici per a adaptar-lo a la nova rotonda que regula el trànsit per a accedir a Montepego o seguir cap al Verger i Dénia. L'actuació, amb una inversió de 985.000 euros, té com a objectiu millorar la seguretat vial i la mobilitat en eixa carretera, en la CB700, a l'altura de Racons. L'ensenyament valencià ha estat avui convocat a una vaga per a reclamar millores salarials i laborals per al professorat. Remarquen que no poden continuar situant-se a la cua en salaris mentre s'incrementa la complexitat de l'atenció educativa i la sobrecàrrega de treball. El retaule de l'Esperança és una obra de qualitat i un bon exemple de la pintura dels inicis del gòtic internacional. És el que afirma la doctora en Història de l'Art, Carme Llanes Domingo. Ho feia durant la conferència que va impartir en les novenes jornades d'estudis Carmel Giner Bolufer, celebrades a finals del passat mes de novembre a la Casa de Cultura de Pego. L'obra, atribuïda a Antoni Peris, la va situar en els inicis del segle XV dins del gòtic internacional. Així la situava Llanes Domingo.
És un retaule que se situa en els inicis del segle XV. És una pintura sobre taula, que vol dir que se fa en fusta, en semblar, se fica tot un teixit que, per a que no se vegin les juntes, i damunt se fica guix i se dibuixa i després el color i el daurat. I això és la pintura sobre taula. També des del punt de vista de l'estil és coneguda com una obra del gòtic internacional. Se va donar a conèixer a primeries del segle XX per erudits historiadors de l'art valencià, que estava atribuïda i segueix, de moment no ho tocarem, a Antoni Peris.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Parlem, com dèiem, d'infraestructures. Comencem en la CB715, la carretera que uneix Pego amb Oliva i viceversa, ja que està completament asfaltada de nou. Des d'este matí, l'últim tram que quedava per executar, el pont que salva el pas de l'AP7, està finalitzat. Ja no es veuen màquines pels voltants esperant a la nit per actuar. Així mateix, la pintura de senyalització de la via ha passat de groga, que indica que hi ha obres, a blanca en tot el tram. Les obres de la CB715 a la província de València, recordem que es van iniciar el passat diumenge 23 de novembre. Estes suposaven completar l'actuació de millora del ferm d'esta via de comunicació que ja s'havia realitzat a la província d'Alacant, al terme de Pego, des de Les Aigües fins a la nostra localitat durant el mes de setembre. L'actuació de la Conselleria d'Infraestructures al terme d'Oliva també contemplava millorar l'estat de la via dins del nucli urbà d'este municipi de la Safor fins a l'església de Sant Francesc, situada en la intersecció de la carretera de Pego i la Nacional 332. En esta ocasió, les obres s'han realitzat en horari nocturn, des de les 9 de la nit i fins a les 6 del matí, amb l'objecte d'afectar el mínim possible la intensa circulació que transita per esta via.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
I no deixem el terme d'Oliva perquè el consistori d'esta localitat continua movent fitxes per a saber l'estat exacte del pont del Tonyinero. Ahir demanava formalment a la demarcació de carreteres de la Diputació de València col·laboració. La finalitat és que els serveis tècnics de l'ens provincial realitzen un peritatge en profunditat per a conèixer exactament en quin estat es troba l'estructura del pont que travessa el riu Racons o el riu Molinell pel camí cap a la platja de Santa Anna i quina és la seva estabilitat actual. La informació que doni esta avaluació permetrà que es puguen prendre decisions encertades i òptimes sobre l'estructura, segons afirmen des de l'Ajuntament d'Oliva. A més, es podrà comptar amb el suport econòmic necessari per a fer front al que indiquen els informes tècnics, segons afegeixen. Tot amb l'objectiu de reobrir la circulació del pont del Tonyinero al més prompte possible, i és que des del consistori veí sabem que és un pas amb una alta densitat de trànsit. La decisió de demanar ajuda es va acordar divendres passat durant una visita al pont del Molinell de representants de l'Ajuntament d'Oliva i la Diputació de València, una petició que es va traslladar telefònicament a l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt. L'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, avançava que el més probable és que el pont s'haurà de fer de nou. No es podrà salvar la infraestructura existent, però per a tindre la seguretat absoluta, primer cal un peritatge complet, també apuntava. Pastor assegurava que no van a perdre ni un minut per tal que este pont torni a estar disponible tan pront com es puga, perquè saben com d'important per al veïnat de la zona és aquesta infraestructura i sobretot a l'estiu. Demanava l'alcaldessa d'Oliva comprensió i paciència per als usuaris d'esta connexió perquè la solució definitiva no serà, adverteix, ràpida. Ens posem en antecedents. El passat dimarts 2 de desembre, els serveis tècnics municipals de l'Ajuntament de Dénia i els d'Oliva, juntament amb les policies locals d'ambdós municipis, inspeccionaven eixe pont i van observar una sèrie de patologies que podien afectar l'estabilitat de la infraestructura, provocant que es poguera enfonsar i afectar els usuaris que en el moment estiguen travessant-lo. La decisió dels serveis tècnics municipals va ser proposar el tancament total de la circulació, tant rodada com per a vianants, fins a que es realitzi aquest peritatge tècnic en profunditat que aportarà l'estat real de l'estructura. Així, es va decidir instal·lar tanques i segells de plàstic per a impedir la circulació. Este pont, junt amb el riu Molinell o Racons, marca, recordem, la fita dels termes municipals d'Oliva i Dénia, així com els límits entre les províncies de València i d'Alacant. A més, és un camí amplament transitat entre les dues poblacions o els dos termes municipals, ja que permet una ràpida comunicació entre elles sense haver d'utilitzar la Nacional 332. Això suposa un augment de vora 15 minuts per trajecte, ús que s'intensifica en època estival i turística, una zona que compta amb molts pegolins i pegolines, amb segones residències, eixes casetes d'estiueig a la zona de les platges de Santa Anna i les Deveses. I també tenim notícia, ens arribava al llarg d'este matí i l'hem detectada fa poc, sobre la CB700, la carretera de les Revoltes de Racons. Expliquen des de la vicepresidència tercera i Conselleria d'Infraestructures i Territori que les obres de construcció de la nova rotonda d'accés a Montepego i la millora del carril bici entre Pego i el Verger avancen. De fet, els treballs que es van iniciar l'1 de juliol del 2025 discorren entre els punts quilomètrics 62.500 i 63.900 al terme de Pego. L'actuació, ens recorden, compta amb un pressupost aproximat de 984.583 euros i es preveu que finalitzi el 15 de febrer de l'any que ve, del 2026, sempre i quan, diuen, les condicions meteorològiques ho permeten. La CB700 és una carretera autonòmica amb una major longitud a la província d'Alacant. Té en total eixa CB700 67 quilòmetres i mig i connecta els municipis d'Agres, Muro, Planes, la Vall de Gallinera, amb Pego i el Verger, però també amb la resta de la Marina Alta. Es tracta, per tant, d'una via amb molta intensitat de trànsit, una intensitat mitjana de 8.667 vehicles diaris, trànsit que augmenta notablement a l'estiu per la connexió amb urbanitzacions i amb, a les zones de platja de Dénia i els Poblets. La directora general d'Infraestructures de Transport Terrestre, Maria José Martínez, ha explicat que les obres avancen a bon ritme i la nova rotonda d'accés a Montepego ja fa unes setmanes que està oberta al trànsit. En estos moments s'apunta que es continua amb l'execució del nou carril bici paral·lel a eixa carretera i amb els treballs d'acabament de la Glorieta, perquè és veritat que està obert al trànsit des de ja fa un temps enrere, però que encara doncs, queden alguns buits per finalitzar. Martínez Ruzafa ha assenyalat que l'actuació que s'està executant inclou la construcció d'eixa rotonda en la intersecció amb l'estació de Cervell i l'urbanització Montepego, l'eliminació de 9 girs a l'esquerra per augmentar la seguretat viària i la creació d'un itinerari ciclista més directe, suprimint el traçat sinuós actual. Recordem que eixa zona d'ahir li diem les Revoltes de Racons per alguna cosa. També s'està adequant la via de Cervell amb nou accés a l'urbanització Montepego i es millora el drenatge de la carretera amb este nou disseny. Les illetes comptaran amb un acabat de formigó imprès i en col·laboració amb l'Ajuntament de Pego s'instal·laran faroles solars per a millorar la visibilitat nocturna a la rotonda i a l'encreuament del carril bici. Martínez Ruzafa ha assenyalat que amb aquesta intervenció es millora la seguretat viària, es calma el trànsit i s'incrementa l'eficiència de la intersecció, tot això amb el menor impacte ambiental possible.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
I també contem que avui hi ha hagut jornada de vaga a l'educació. Els principals sindicats de l'ensenyament, l'STPB, el CESIF, Comissions Obreres i UGT, han convocat una aturada general per al professorat públic valencià no universitari. A més, durant la jornada d'avui hi ha hagut algunes mobilitzacions, fins a 16 propostes, a més de les manifestacions a les grans capitals de província. De fet, a la Marina Alta, a les 9:30 del matí, hi ha hagut una concentració a Dénia, a la plaça de l'Ajuntament, del professorat que ha secundat aquesta mobilització. Entre les reivindicacions, reclamen millores salarials, la baixada de ràtios i més mitjans per atendre la inclusió educativa. Així, demanen també la posada en marxa d'una negociació urgent i efectiva que permetrà revertir la bretxa salarial i laboral que asseguren arrossegar el professorat valencià respecte del conjunt de l'Estat. Recalquen que no poden continuar situant-se a la cua mentre augmenta la complexitat de l'atenció educativa i la sobrecàrrega de treball. Els sindicats convocants han reclamat a la nova consellera d'Educació, Mari Carmen Ortí, una reunió urgent per a abordar les demandes laborals del col·lectiu i que substituïsca la llei de llibertat educativa que diuen arracon al valencià. Ortí té el repte d'estrenar-se amb una jornada de vaga del personal de la Generalitat i d'Educació, assenyalant des de l'STPB en la concentració, una de les concentracions que s'han convocat avui. Les organitzacions sindicals reivindiquen també que el personal d'atenció educativa i el personal d'administració i serveis són col·lectius imprescindibles per a garantir una educació pública de qualitat, la qual cosa només és possible amb plantilles suficients, condicions laborals dignes i el reconeixement que mereix tot el personal. Els sindicats han convocat, a més d'aixes diferents mobilitzacions a les comarques, a les 9:30 del matí, a les 12 manifestacions a València, Castelló i Alacant, i també, doncs, com diguem, hi ha mobilització a pràcticament totes les comarques d'arreu del territori.
Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
Canviem radicalment de qüestió i ens n'anem un poc enrere al calendari, perquè durant la conferència El retaule de la Mare de Déu de l'Esperança de Pego, en context els inicis del gòtic internacional al País Valencià, 1340-1410, Carme Llanes Domingo explicava que moltes vegades quan s'intenten situar les dates d'un retaule, com és el de Pego, és difícil trobar informació directa del moment en què s'està fent aquesta obra, i apunta a que sobre informació sobre el retaule de Pego hi ha dos referències, però que no són massa aclaridores, tot i que sí que ajuden a situar-lo.
Moltes vegades quan intentem situar un retaule o ficar la data d'un retaule, és molt difícil recollir notícies, no tenim més notícies sobre la Iglesia de l'Assumpció en aquest moment, en el moment que s'està fent el retaule. En realitat, el que passa és que els historiadors treballem per posar una data i una encomana, depèn moltes vegades de proves tan sutils com aquestes dos. El testimoni d'un pintor, l'acte d'Abdalà, que no, aparentment no té res a veure, però nosaltres sí que podem pensar que ja estava fet el retaule.
Eixa referència al bateig d'Abdalà és del 26 de setembre del 1414, perquè ens fem una idea. Tot apunta per com es procedia en l'època de creació del retaule, que este va ser encomanat pels jurats i els senyors de la vila de Pego. Esta obra, indica la doctora en Història de l'Art, materialitzava un sentiment d'afirmació cristiana i, d'altra banda, de prestigi familiar.
El retaule encomanat, segurament per Xurats i els senyors de la vila de Pego, materialitzava un sentiment d'afirmació cristiana i, per una altra banda, de prestigi familiar, una devoció. En contemplar el retaule podem detindre's i mirar-lo des de diferents punts de vista. Podem mirar bocabadats les escenes del Nou Testament, la vida dels sants, contemplar-lo com l'expressió d'un sentiment religiós, de devoció, de memòria d'una família o d'un poble, o com un objecte artístic. Siga quina siga la perspectiva, el nostre patrimoni és sempre una porta oberta a conèixer i valorar el nostre passat. És un mirall on aprenem qui som i d'on venim. Per a mi això és tan important que el trobar en l'època en la que se sap que el tal pintor va pintar. L'important és que hagin sigut una col·lectivitat capaç de mantindre aquest patrimoni.
El retaule de l'Esperança és una obra de qualitat i un bon exemple de la pintura dels inicis del gòtic internacional. I ens descriu Carme Llanes quines són les característiques d'aquest estil.
El retaule que també heu conservat a Pego és una obra de qualitat i un bon exemple de la pintura dels inicis del gòtic internacional. Ens hem de situar entre 1390 1410. L'estil gòtic internacional fou un moviment artístic desenvolupat a les principals corts europees a finals del 14 i inicis del 15. Es caracteritza per unes formes suaus i elegants i es desenvolupa sobretot en la plàstica i en les arts decoratives. Sobre fons daurat se representen figures normalment allargades, estilitzades, vestides de colors vius, clars i lluents. També apareix el paisatge. Se caracteritza precisament per això, perquè fa una simplificació del paisatge i per primera vegada apareix representada la naturalesa, encara que sigui de manera molt sutil.
També conta Llanes Domingo que el retaule de l'Esperança de l'Assumpció de Pego actualment consta de 9 taules, 3 carrers, un de principal i 2 laterals.
El retaule en l'actualitat consta de 9 taules, 3 carrers. Els carrers és la línia vertical i cada carrer estava el carrer principal i els carrers laterals. Normalment la part del carrer principal apareixia l'advocació més important a la que estava dedicat el retaule i en les laterals apareixien o bé les històries o bé altres sants de la devoció de la persona que l'havia encomanat. En el carrer principal tenim a la Mare de Déu coronada. Sé que el títol del retaule és la Mare de l'Esperança, no vaig a llevar-lo el títol, però sempre quan apareixen els papers, la primera vegada que apareix, el títol que porta és la Mare de Déu, Sant Bartomeu i Santa Caterina. Vull dir, les tres advocacions completes.
I el nom amb què ha arribat fins avui el retaule de l'Esperança ve donat perquè la Mare de Déu està embarassada.
Se diu la Mare de l'Esperança perquè estava embarassada. Apareix en la taula principal. Se veu la panxeta que té la Mare de Déu. Representa la encarnació de Maria. Això que heu sentit tantes vegades del verbo se hizo carne. I està, per una banda, la encarnació de Maria i, per l'altra, la coronació de la Mare de Déu. Per què? Perquè en la taula central està dedicat a l'Assumpció de la Mare de Déu, la titular de la Iglesia. I aleshores tenim la encarnació de Maria, la coronació de Maria com a Regina Caeli i després la Dormició. Aquests tres temes teològicament signifiquen l'Assumpció o reforcen el dogma de l'Assumpció de Maria. I per això no és una assumpció evident que en altres obres sí que apareix, sinó que tens que saber-la interpretar.
I també ens parla la doctora en Història de l'Art sobre la composició d'aquest retaule, que és simètric.
Des del punt de vista de la composició, que la composició és com se distribueixen les figures dins del quadre, tenim un quadre i com estan agrupades, juntes, separades, amontonades, a un costat o a un altre. La composició és simètrica, apareixen figures estilitzades, com allargades, les formes de les dues. I els colors són tots propis de l'internacional. És a dir, la Verge sempre va vestida i apareixerà durant molts anys, molts segles, vestida amb un mantell que el forro roig i damunt blau, més o menys decorat, o més en plata, en argent, a vegades porten flors de lis o simulen animals. exòtics, etc. En canvi, els personatges secundaris van vestits de cotons pastissos, sobretot rosa i verd.
Les primeres referències que descriuen el retaule les trobem a principis del segle XX. És sobretot un dibuix fet a mà per un militar, un home que li van encomanar doncs, un catàleg monumental de la província d'Alacant i només s'ha salvat, sembla ser, el que és el facsímil de Pego.
Es representa un dibuix fet a mà per un militar, González Simancas, que va vindre a Pego en l'any 1907. S'han perdut tot allò que ell va fer, que anava per pels pobles, dibuixant les obres que trobava als monuments. I li demanaren que fera el catàleg monumental de la província d'Alacant. Però crec que l'únic que s'ha conservat facsímil és lo de Pego. I mireu com veu ell el retaule, que té la part inferior del retaule, que és la predel·la, que és el banc on descansa totes les peces, ahir no està perquè desaparegué. En 1907, este senyor dona a conèixer el retaule i en 1908 el retaule ja està en una exposició en la ciutat de València, l'exposició retrospectiva que organitzava l'Honrat Penat, que se va fer en el que és avui, on està la seu de la Diputació, el palau, la placeta de Manises, està el palau del Marquès de l'Escala. Allí l'Honrat Penat celebra el 700 aniversari del naixement de Jaume I. I fan com si fos tota una reproducció d'un ambient medieval i apareixen moltíssimes obres, les grans famílies de València que tenien escuts, retaules, cadires, arcons, ho porten per a que s'expose. Bé, doncs en el número 16 apareix el retaule de Pego i diu que està dedicat a la Mare de Déu, a Sant Bartomeu i Santa Caterina.
La predel·la de la que parlava Carme Llanes, el 1932 encara es conserva, perquè hi ha unes fotos en l'arxiu Mas de Barcelona que ho testimonien. També mostren que està dedicada, aquesta predel·la, al Christus Patiens. Durant la Guerra Civil intenten cremar el retaule, però segons un article de Francisco Naranjo aconseguiria salvar-lo. És en eixes dates, a partir del 1936, quan se sap que desapareix la predel·la. I tornant a l'origen, la doctora en Història de l'Art ens concreta més encara la datació del retaule i també ens explica allò de l'autoria d'Antoni Peris i que doncs, deixa la porta oberta que podria correspondre a algú altre.
N'hi ha que entendre les obres d'art en el seu context. I el context del retaule de Pego és els inicis del gòtic internacional. El retaule de Pego, concretament, cal situar-lo entre 1390 i 1410. Realment, entre 1401 i 1405, 6 com a molt, perquè després, si és d'Antoni Peris, Antoni Peris està en un altre lloc. On tenim que situar l'autor del retaule de Pego? Un deixeble o col·laborador de Marçal de Sas i de Pere Nicolau, que està pintant amb ells, coneix com pinta la primera etapa, però el problema que tenim és que amb Antoni Peris, en realitat, tota la seva documentació és posterior a 1400 i no quadra en aquest perfil de mestre de transició. Però ho deixo ahí.
I pel que fa a la previsió de l'oratge, sembla ser que avui serà l'últim dia de calma. De fet, avui tenim el cel enterenyinat per la boira. Sembla ser que a partir de mitjan vesprada i per la nit estarà ras amb intervals de núvols alts. Temperatures avui entre els 9 graus de mínima i els 17 de màxima. I esta vesprada nit el vent bufarà al voltant de 10 km per hora de component sud-oest. I ja esta nit començarà a ennuvolar-se el cel i continuarà doncs, incrementant aquesta nuvolositat a mesura que passen les hores. Si ens anem a la informació que ha publicat este matí Meteoparcent, ens diu que durant les pròximes hores es formarà una dana entre el Marroc i l'estret de Gibraltar i gràcies al seu moviment de rotació i traslació ens donarà uns pròxims dies amb moviment atmosfèric i pluja al que és la comarca de la Marina Alta a partir de demà. Queden, assegura, molts moments de l'episodi per a concretar, però sembla que la pluja podria estar assegurada entre demà divendres i dimarts que ve. A partir de dimarts hi ha molts escenaris possibles, com la formació, per exemple, apunta d'una altra dana situant-se al nord d'Algèria, una situació de complir-se que donaria pluja fins a final de la setmana que ve, però això encara està per veure. També avança Meteoparcent que pot ser un episodi de pluges d'unes hores que després pare, torna a ploure una altra estona. No s'esperen 120 litres de pluja consecutiva, ni molt menys, perquè recorda que una dana no sempre és sinònim de pluja torrencial i d'avançat sembla que l'episodi no sembla que este siga un episodi de grans acumulats, però que sí que se superaran els 100 litres al final d'este episodi de pluja actual. Si mirem què ens indica l'Agència Estatal de Meteorologia per a demà, a partir del migdia tenim un 90% de probabilitat de precipitació i a partir de mitja vesprada i per la nit del 100%, amb temperatures divendres entre els 9 graus de mínima i els 16 de màxima i el vent estarà encalmat. Per a dissabte tindrem el cel ennuvolat amb un 100% de probabilitat de precipitació i temperatures les mínimes un poc més suaus, 12 graus per eixa nuvolositat i les màximes es quedaran en els 17. El vent bufarà al voltant de 15 km per hora de component nord-est. I avui ens diu l'Agència Estatal de Meteorologia que diumenge tindrem entre el 100 i el 90% de probabilitat de precipitació i també de probabilitat de tempestes. Temperatures molt semblants, 12 graus de mínima, 16 de màxima i el vent diumenge bufarà de component est al voltant de 10 km per hora. Això és tot de moment. Gràcies per acompanyar-nos i també, com sempre, acabeu de passar una molt bona jornada. Això és el desig, confiem que es complisca. Ens retrobem demà. Adeu.